Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, el temps avui divendres és insegur. Atenció, agafeu el paraigua perquè pot ploure amb intensitat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És divendres 17 d'octubre. Estarem pendents d'aquesta previsió que ens farà l'Isaac Vilà doncs, pel que fa al temps en el dia d'avui. Tot plegat també en un matí en què ens llevem unes temperatures que ronden els 16 graus a Palamós pel que fa a Begur també són 16, si anem a Palafrugell 15,7 i en el cas de Calonge pràcticament també 16 graus. Per tant, aquí han estat aquestes temperatures similars en diversos punts de la nostra comarca. Tot plegat en un supermatí, en què, com que és divendres, també doncs, avui tindrem una secció de nutrició a la recta final d'aquest programa, però que pel que fa a l'entrevista que ens acompanyarà d'aquí uns minuts en aquest programa, tindrem de fet la directora del Festival Brots. Un festival que vol retre homenatge a la terra, a la pagesia i a la creació contemporània. És un festival que neix impulsat per joventuts musicals de Torroella i està dirigit per Montse Faura. Per tant, doncs, avui també voldrem conversar amb ella perquè ens ho expliqui amb més detall. Però també tenim diversos temes sobre la taula i, per tant, anem-los a repassar amb tot l'equip d'aquest programa. I comencem saludant a la Carla Saló. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ens has d'explicar que han identificat els autors d'un abocament il·legal amb residus tòxics entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro.
L'actuació ha tingut lloc aquest matí quan l'àrea de Medi Ambient ha alertat de la presència de deixalles en un punt proper al límit dels dos municipis.
També Palamós acollirà aquest dissabte el concert gratuït Pastreig Mediterrani. Carla, ens has d'explicar doncs, que és un cartell encapçalat per les populars formacions catalanes, com per exemple Buós i els Catarres.
El concert es farà a la Platja Gran amb un escenari situat a l'àrea de l'estenedor de xarxes del port. La jornada musical començarà a les 6 de la tarda amb el grup Les Caipirinha, seguit de l'actuació Els Catarres a 7:45 del vespre. Buós pujarà a l'escenari a 9:45 i la vetllada es tancarà amb la nit de Canet a partir de 12:15.
I Begur es converteix en capital del món. Joan, capital del món, en aquest cas, amb les rodes d'ambdues jornades d'activitats del PAMTRAC. Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia.
En què consistirà aquest fet doncs, que Begur es converteixi en la capital del món de les rodes amb dues jornades?
Dissabte se celebrarà la tercera edició del Begur sobre rodes i diumenge serà el torn de la cinquena Copa Catalana de PAMTRAC amb la participació de ciclistes federats d'arreu.
I si ens fixem també en les activitats d'aquest cap de setmana, en el cas de Palafrugell, es repetirà un any més el Rep Palafrugell. Aquest any serà des d'avui fins aquest diumenge i l'esdeveniment vol convidar la ciutadania a viure 3 dies plens d'activitats de salut, benestar i sostenibilitat pensades per gaudir del municipi d'una manera conscient. Però també tenim altres titulars perquè anem a saludar ja la Marta Castany. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè un incendi obliga a confinar diversos veïns d'un bloc del barri de Vilartagues a Sant Feliu de Guíxols.
El foc va començar poc abans de les 6 al barri de Vilartagues. Cap veí va resultar ferit, però l'inquilí del pis afectat no podrà tornar a casa.
I Castell, Platja d'Aro i S'Agaró revaliden el distintiu de Viles Florides amb 3 flors.
El jurat destaca l'aposta pel verd urbà com a element de qualitat de vida i atractiu turístic, valorant entorns com el Parc dels Estanys o el Camí de Ronda de S'Agaró.
I també us hem d'explicar, en l'àmbit polític, Marc Piferrer serà qui substituirà l'alcaldessa Laura Millán quan comenci la baixa per maternitat de Palafrugell. De fet, està prevista doncs, que la baixa, si tot va bé, comenci el mes de desembre i a principis de desembre. De fet, el govern municipal mantindrà el lideratge del Partit dels Socialistes de Catalunya i reforçarà la presència de Som Gent del Poble amb l'objectiu d'afrontar la recta final del mandat amb estabilitat política i continuïtat en els projectes en marxa. I també us hem d'explicar avui al supermatí, en aquest cas ara amb la Maria Alsina, molt bon dia.
Hola Ferran, bon dia.
Perquè 24 municipis de les comarques gironines correran pel càncer de mama.
En una entrevista al supermatí, Anna Pol, coordinadora de la Fundació de les Comarques Gironines, ha explicat que la cursa Corre per les Mames compta amb el suport de delegacions locals i desenes de persones voluntàries que treballen des del passat mes d'agost.
I tenim un nou cas de dermatosi nodular, però en aquest cas a Cassà de la Selva i que obliga a ampliar el radi de vigilància a les comarques gironines.
El govern ha activat ajuts als ramaders afectats, ha reprès la vacunació del bestiar i recorda que la malaltia no afecta a les persones.
Les 8 i pràcticament 5 minuts. I I obrim la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol. Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè farem concretament parlant dels partits que disputaran Palamós i Torroella a la cinquena jornada de Primera Catalana.
El Palamós, que va empatar la setmana passada al camp del Granollers i té 8 punts a la classificació, jugarà al camp del Lloret. I el Torroella, que va aconseguir un important triomf i ja suma 6 punts, visitarà el camp del Parets.
En el cas de la segona catalana, també es disputa la cinquena jornada. Repassem quins seran els partits que tindrem pel que fa als equips del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana hi haurà un derbi comarcal en el qual l'Atlètic Bisbalenc rebrà el Calonge. Per la seva banda, el Begú visitarà l'Arbúcies i el Palafrugell rebrà el Bescanó.
I parlem del Bisbal Bàsquet, que juga a la pista de Llíria a la tercera jornada de la Lliga de la Segona Federació.
Sí, i és que el conjunt de la Bisbal d'Empordà necessita retrobar-se amb la victòria, ja que en les dues primeres jornades de Lliga va caure derrotat contra Albacete i Benicarló. I la de Llíria no serà una pista fàcil per fer-ho.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana comença l'Hockey Lliga Plata. Parlem del Club Hoquei Palafrugell, que debutarà demà a casa davant del Barça Atlètic.
El conjunt blanc i negre jugarà la primera jornada de l'Hoquei Lliga Plata com a local. El rival serà el filial del Barça i el duel es disputarà demà dissabte a les 8 del vespre.
I pel que fa ara als equips de la ciutat de Girona, en futbol, demà tenim un interessant derbi català entre el Barça i el Girona.
Els gironins van obtenir la seva primera victòria davant del València a Montilivi en la jornada que es va disputar abans de l'aturada per seleccions. Demà dissabte, a 4:45 de la tarda, visitaran l'estadi olímpic on els espera el Barça.
I l'Uni Girona, en aquest cas, continua com un tro i visita el Joventut de Badalona.
Les gironines van aconseguir una convincent victòria en l'Eurolliga aquest dimecres i a la Lliga sumen 2-2. Aquesta setmana s'enfrontaran al conjunt badaloní, que a hores d'ara té el mateix registre de partits guanyats.
I seguim parlant de bàsquet, perquè el Bàsquet Girona visitarà la pista del Morabanc, Andorra, a la tercera jornada de l'ACB.
La setmana passada, els gironins van sortir derrotats per l'Ucamp de Múrcia a Fontejau i ja acumulen 2 derrotes en els 2 primers partits. S'espera que l'equip recuperi bones sensacions contra els andorrans.
I anem, doncs, també a repassar més altres titulars que ens arriben, però fora de, de la nostra comarca empordanesa. Perquè fracassa l'OPA del BBVA al Banc de Sabadell. L'entitat basca només ha aconseguit el 25,47% del capital del Sabadell, molt lluny del 50% mínim necessari. Això fa que l'oferta pública d'adquisició decaigui automàticament i el Banc Català continuï el seu camí en solitari. El president del BBVA, Carlos Torres, ha acceptat la derrota i ha atribuït el fracàs a la falsa expectativa d'una segona oferta a un preu més alt. El Banc Sabadell assegura que en surt reforçat i la Generalitat celebra que es mantingui un sistema bancari adaptat al teixit empresarial català. El president Salvador Illa, però, de fet, considera que el resultat confirma el model financer propi del país i també han celebrat la decisió Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Jèssica Albiach, que alerten que la fusió hauria augmentat la concentració bancària. Patronals com Foment del Treball i Pimec qualifiquen el desenllaç de bona notícia per la competència i les petites i mitjanes empreses. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a possible homicidi la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, que va caure d'un penya-segat a Montserrat el desembre passat. El seu fill Jonathan, que era l'única persona que l'acompanyava, està investigat pel jutjat de Martorell per un delicte d'homicidi. El cas s'ha reobert després de detectar contradiccions en les declaracions. La família confia en la seva innocència i assegura que continuarà col·laborant amb la justícia. I tensió a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha hagut enfrontaments entre partidaris i detractors de l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, que havia anunciat una conferència sense autorització. A la plaça Cívica s'han llançat ous i tomates i els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir amb cops de porra per separar els dos grups. Quiles finalment ha fet una petita xerrada al pàrquing del rectorat. I sentència contra l'Ajuntament de Vic. Un jutjat ha declarat nul·les les bases d'una oposició per exigir un nivell que qualifiquen de desproporcionat de català a una plaça d'operari municipal. El consistori havia demanat el B2 i la justícia obliga a rebaixar-lo a l'A2. L'alcalde, Albert Castells, considera que és un atac al català i anuncia un recurs. Convivència Cívica havia denunciat el cas. I en l'àmbit internacional, Donald Trump i Vladimir Putin han anunciat una trobada a Budapest per negociar el finalment de la guerra d'Ucraïna. d'Ucraïna, al final de la guerra d'Ucraïna. La decisió arriba després d'una trucada de més de dues hores que Trump ha qualificat de molt productiva. Abans de la trobada hi haurà reunions d'assessors d'alt nivell i el president dels Estats Units també ha advertit a Hamas que, si continuen els atacs a Gaza, respondrà militarment. Aquests són alguns dels titulars que ens arriben més enllà del Baix Empordà, però tornem cap a casa perquè hem d'estar pendents del temps que tindrem aquest cap de setmana. Perquè són les 8 i 10 minuts i com sentíem fa una estona, l'Isaac Vilà ens explicava doncs, que tindrem un temps que estarà marcat pels ruixats que tenim davant de la costa i alguns d'ells podran arribar a tocar terra i a descarregar amb intensitat. En aquest sentit, el Meteocat activa un avís groc per intensitat de pluja. La possibilitat de ruixats i tempestes es mantindrà tot el dia i de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, la possibilitat de pluja serà molt més baixa. El cel es mantindrà variable, amb sol i núvols i la temperatura pujarà una mica. I ara, moment, pel comentari d'opinió. Que avui el porta Miquel 40.
Hi ha un fil invisible que travessa l'Empordà, de les vinyes del Pla fins als penya-segats de la costa, de les alzines quietes del massís de les Gavarres fins al reflex del mar que tremola Sant Antoni. És un fil antic, fet de pedra seca, de teula corba i de façanes empolsinades pel vent de tramuntana. Durant segles, aquest país es va construir amb una saviesa lenta, gairebé orgànica, mas a mas, marge a marge, amb la mesura exacta que donen la necessitat i el seny. Aquell era un urbanisme natural, fill de la terra i del temps, on l'arquitectura servia la vida i no pas al revés. Però a mitjans del segle XX, la brisa del turisme va canviar la fisonomia del paisatge. Els pobles de la costa, adormits entre hortes i barques, es van despertar sobtadament al crit del progrés. El ciment i el formigó van substituir la pedra i allà on abans hi havia vinyes, van créixer blocs i avingudes amples, cases d'estiueig i urbanitzacions de noms exòtics. Era el temps de la pressa, de la confiança en un futur que semblava infinit, de la modernitat sense memòria. Mig segle després, el país sembla haver recuperat el sentit de la mesura. Tornem a parlar d'espai públic, de paisatge, de sostenibilitat. Els arquitectes i urbanistes busquen reconciliar la pedra antiga amb el vidre nou, la ciutat amb el camp, l'habitar amb el respecte. I és en aquest punt, entre la memòria i la modernitat, entre l'arrel i el desig, que neix Fonament. És un festival que se celebra a Calonja i que ens convida a pensar on volem viure, com volem viure i, sobretot, què podem fer perquè el nostre pas per aquest petit país deixi una petjada que sigui, sobretot, de futur.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
quart de nou del matí, del 30 d'octubre al 2 de novembre, al Baix Empordà esdevé un escenari del nou festival Brots, una proposta que ret homenatge a la terra, la pagesia i la creació contemporània. El festival neix impulsat per Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí i està dirigit per Montse Faura. I per parlar-nos una mica més del festival, avui ens visita la directora. Molt bon dia, Montse Faura, benvinguda.
Molt bon dia.
Tenim ganes de saber, no?, què és el festival Brots, d'on neix aquesta idea?
Doncs aquesta idea, bàsicament, neix d'un fet reivindicatiu a les mimbes, a les calmes del gener. Jo visc a l'Alt Empordà i treballo al Baix Empordà, a Torroella, i aquests 10 quilòmetres que els separa començo a veure a partir del gener que totes les senyalitzacions dels municipis estan capgirats. Mm-hmm. I entre la llum del gener i aquest missatge, que em crea molta curiositat, no?, de dir qui està darrere d'aquesta acció i què vol dir aquesta acció, no? Llavors arribo que és la revolta pagesa, que és tota la manera de reivindicar-se que té el món pagès, i de cop i volta veig que el llenguatge arriba, i arriba d'una manera artística molt potent, no? M'aporta a la Fontaine de Duchamp, no?, de quan gira l'urinari i li diu la Fontaine, no? A partir d'aquí hi ha alguna cosa que em sacseja, ho començo a treballar amb els meus companys, amb l'entitat, i de dir, escolta, aquesta terra ens ha donat molt. Nosaltres d'alguna manera els hi devem a la terra i d'alguna manera els municipis petits, i també si d'aquesta idea de la revolta capgirar els lletreros en podem portar el nostre granet de sorra a través de manifestacions artistes i amb el planter i la fertilitat que té a nivell creatiu a l'Empordà, doncs ens hi posem, no? I d'aquí neix la idea.
Per tant, què és el que hi trobarà la gent en aquest festival?
Nosaltres li diem el no festival, perquè passa, primera cosa que passa és que el desestacionalitzem, el traiem del que és la temporada alta. La segona cosa és que, més enllà de que el nucli i el tret de sortida sigui Torroella, i l'embrió i la creativitat inicial sigui des de Torroella, treballar amb col·lectivitat amb tots els municipis petits, que són més d'una trentena que hi ha al Baix Empordà, no? I alhora, què ens hi trobarem? Doncs ens hi trobarem també, doncs, que el 99% dels artistes implicats són de l'Empordà o residents nouvinguts a l'Empordà, no? Aleshores, és posar en tàndems artístics, posar en diàleg a tots aquests artistes, a tota aquesta fertilitat creativa, per poder, durant 4 dies, del 30 d'octubre al 2 de novembre, manifestar-nos creativament allò que tenim, aquell paraigües de cultura conrear, no?, i que ens porten altra vegada a la terra, i posar-ho en diàleg amb la terra.
O sigui que seran concerts, seran xerrades?
Hi haurà de tot. Hi haurà accions, hi haurà performance, hi haurà concerts, manifestacions artístiques, tant les escèniques com visuals. Hi haurà, per exemple, també involucrem a algun programa de ràdio per fer el concepte d'entrevista o de col·loqui, fer-ho en directe des de la ràdio com a mitjà. I ocuparem places, recuperarem places i carrers, espais públics i espais que potser ja hi ha gent que viu a l'Empordà i ni els ha obert, no?, com és el patrimoni tan ric romànic que tenim.
Estem parlant, doncs, d'aquest festival Brots. Parlàvem de Torroella de Montgrí, però va més enllà de Torroella?
Sí, el punt de sortida és Torroella, però estem passant aquesta primera edició per 9 municipis, i cada edició pretendrà, doncs anar passant per diferents recorreguts, no? El punt de sortida és Torroella, és amb una nova creació, posem en diàleg a l'Emma Stratton, pianista de pals, que està fent una carrera brillant. Convidem a la Maria Callís que seleccioni uns poemes que pugui recitar vinculats a aquesta idea. El Pol Roig i la Martina Rogés, que faran tota la part visual a l'exterior de l'Auditori Espaiter, i el taller Tramats, que són companys de Torroella que treballen amb Vimet a nivell escultòric i els gent m'ha encarregat l'escenografia. A partir d'aquí l'endemà ja ens en anem a Bellcaire amb la Clara Peia. Dissabte fem un tour Brots, que la idea és flatar uns autobusos per fer més sostenible aquestes entrades i sortides en els municipis i de manera respectuosa. I aleshores, des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda, serà un passeig per tot l'Empordanet, no? O per tot no, però per aquestes rutes d'aquests 9 municipis, on anirem obrint esglésies, places i tal, i a cada lloc ens anirem trobant doncs, propostes gastronòmiques, propostes performàtiques, acció. Per exemple, una de les accions fortes és la que el dissabte 1 ens trobarem a l'hora de l'Àngelus amb la revolta, sota la mirada de Carles Marigó, que li han demanat que dialogui entre les campanes, els campaners, aquestes esglésies i els tractors, no? La pagesia. I aleshores hi haurà una acció en aquest sentit ben tronada i ben interessant com a manifestació i reivindicació en aquest sentit. I després trobem obres noves, performance, instal·lacions a la Marcerinyà, que serà la primera vegada doncs, que se'ls podrà conèixer, i posarem en diàleg doncs, artistes tant del món de la dansa, del teatre, del circ, com de la música.
Per què s'han escollit aquests municipis?
En aquest cas hem fet aquesta ruta, hem fet una ruta de 9 quilòmetres, que també es pot fer en bicicleta. Val? Era la que, a priori, va ser la, entre cometes, la més fàcil d'obertura, perquè us hem de dir que hi ha municipis que són molt petits i que a cop i volta tot el que és l'Ajuntament, l'alcaldia, doncs a millor tenen el funcionament d'un dia a la setmana, i aquell alcalde és un ramader o és un pagès, i a deslocalitzar, saber qui té les claus d'aquell lloc, mirar aquella església si és apta per poder fer aquella instal·lació, doncs això requereix un temps i d'una curadoria artística important, no? I llavors aquests se'ns han donat les característiques opcions. Dir-vos també interessant que de les 9 del matí del dissabte a les 9 del matí del diumenge hi haurà una performance de nova creació on de la mà i el miratge del Marcos Pacheco fa una instal·lació que es dirà Fang era Fang i que congrega més una participació de més de 40 ceramistes de la Bisbal, i es aniran disposant durant 24 hores, es aniran creant plats i disposant tota la plaça major de plats amb aquest homenatge a la terra i als ceramistes, no? I que diumenge obrim un escenari gran a la plaça de Monells on el jazz i la tradició veuran molt de la gastronomia de la cuina de l'Empordanet.
I per què decidiu escollir l'oli d'oliva com a eix central del festival?
Perquè quan mirem cap a la terra, mirem cap a la pagesia i mirem tot el que forma part de la nutrició que ens dona aquesta terra de l'Empordà, doncs hi han dos déus declarades, un és el vi i l'altre és l'oli. És cert que el vi està molt treballada i està molt més explicada socialment, però que a l'oli li calia doncs, reforçar-la i acombollar-la, no? I a més l'oli, igual que les vinyes, però l'oli aquí a l'Empordà, les oliveres, la Mediterrània, forma molt part del nostre paisatge. Hi ha trulls, hi ha trulls molt petits que cal explicar-los, com ho farem amb els tastos d'olis, que anirà també dintre de la manifestació artística i gastronòmica. I perquè dels dos, tot i que el vi serà, l'oli és l'eix principal, és qui ho lliga tot, no? És l'allioli, no? I però això no deixa de ser un punt central on també dialogarà amb el vi, però també dialogarà amb la poma, per dir-ne, o amb l'arròs, o amb altres IGPs que tenim aquí a l'Empordà.
Estem parlant amb la directora del Festival Brots, Montse Faura, sobre quines són les activitats que ens portareu des del 30 d'octubre fins al 2 de novembre. Hi ha algun lloc en què puguem consultar-les totes? Perquè sí que ens ho has explicat, però si algú vol tornar-s'ho a mirar, on ho pot trobar, això?
Sí, el web ja està tot actiu i està tot visible, és 3W-brotsempordà.cat. 3W-brotsempordà.cat.
Hi ha algun aspecte més que haguem de destacar en aquests darrers instants?
Doncs que és el primer tret de sortida, que és posar, desestabilitzar l'activitat, de posar de manifest, de posar en valor els processos creatius, a l'art, els artistes que tenim a l'Empordà, que no són pocs, d'alguna manera que dialogui i trobar les maneres que des de l'art, que sempre ha explicat la vida, no? L'art al final no deixa de ser un miratge de les protestes, de les reivindicacions, de les necessitats que té el creador d'explicar el que passa a la vida, doncs que apropar cada cop molt més aquesta vinculació del món cultural, que d'alguna manera s'ha deslligat i ha anat més cap a l'espectacle i la projecció més de difusió, que no tant a la connexió i al diàleg directament des de, en aquest cas, la pagesia, la cultura.
Doncs bé, Montse Faura, moltes gràcies per explicar-nos-ho aquí al Supermatí i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I ara és moment d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa una estona.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
3 minuts per 2, quarts de 9, han identificat els autors d'un abocament il·legal amb residus tòxics entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. L'actuació ha tingut lloc aquest dijous al matí, quan l'àrea de Medi Ambient ha alertat de la presència de deixalles en un punt proper al límit dels dos municipis, Carles Salom.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat agents de la policia local de Santa Cristina d'Aro, acompanyats del tècnic de Medi Ambient i del regidor responsable de l'àrea. Han pogut verificar l'abocament i localitzar els responsables a qui s'ha aixecat acte per un delicte mediambiental greu, ja que alguns dels residus trobats eren productes tòxics. Els residus han estat detectats fora dels espais autoritzats per al seu tractament. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha fet una crida a la ciutadania perquè utilitzi la deixalleria municipal i eviti actuacions que posin en risc el medi ambient. També han demanat responsabilitat i compromís col·lectiu per preservar el territori.
I Palamós acollirà demà el concert gratuït Vespreig Mediterrani amb un cartell encapçalat per les populars formacions catalanes, Buós i els Catarres. El concert es farà a la Platja Gran amb un escenari situat a l'àrea de l'estenedor de xarxes del port.
La jornada musical començarà a les 6 de la tarda amb el grup Les Caipirinhas, seguit de l'actuació Les Catarres a 8:15 del vespre. Buós pujarà a l'escenari a 10:15 i la vetllada es tancarà amb la nit de Canet a partir de 12:15. L'Ajuntament de Palamós ha activat un dispositiu especial per facilitar l'accés i la mobilitat del públic, que preveu una gran assistència. Per aquest motiu s'han habilitat 2.000 places d'aparcament gratuït repartides en 3 àmbits. 1.300 places al costat de l'estació d'autobusos, 600 places al Port Marina de Palamós i 100 al Club Nàutic Costa Brava, aquests últims mesos obert de manera excepcional per l'ocasió. El concert és fruit del concurs impulsat a Instagram per Buós i els Catarres arran de la seva cançó conjunta No és Miami. Les formacions es van comprometre a actuar a la població més votada i Palamós va ser escollida entre les 3 finalistes, juntament amb Sant Pere Pescador i Sant Joan de les Abadeses, com a guanyadora. Aquesta proposta festiva i gratuïta a peu de platja, Palamós es consolida com una destinació cultural i musical de referència a la Costa Brava, apostant per esdeveniments oberts i de gran format. Les nostres vides.
Això és el Mediterrani.
Pràcticament 9:15 del matí. Begur es converteix en capital del món de les rodes amb 2 jornades d'activitats al PAMTRAC. Demà se celebrarà la tercera edició del Begur sobre rodes i diumenge serà el torn de la 5a Copa Catalana de PAMTRAC amb la participació de ciclistes federats d'arreu. Joan Coll.
Els dies 18 i 19 d'octubre Begur es convertirà en l'epicentre del món de les rodes. El municipi acollirà 2 jornades plenes de tallers, competicions, exhibicions i música al circuit de PAMTRAC del Passeig Carmen Amaya. Dissabte 18 d'octubre tindrà lloc la tercera edició del Begur sobre rodes, una jornada pensada per a tots els públics que començarà a les 9:30 del matí i s'allargarà fins al vespre. El programa inclou tallers de skate, rutes BTT, competicions de mini-ramp i pump track, una botifarrada popular residu zero i una sessió musical per DJ per tancar el dia. També hi haurà un concurs a Instagram i ambientació musical durant tota la jornada. I el diumenge 19, el mateix espai acollirà la cinquena edició de la Copa Catalana de Pump Track, amb la participació de ciclistes federats de totes les categories. Les sortides es faran separades entre participants amb llicència federativa i llicència de dia. Begú reafirma així la seva aposta per l'esport i les activitats de l'aire lliure, amb una programació pensada per aficionats, famílies i professionals del món de les rodes.
I Palafrugell repetirà un any més el Rep Palafrugell. Aquest cap de setmana, des d'avui fins diumenge, l'esdeveniment vol convidar la ciutadania a viure tres dies plens d'activitats de salut, benestar i sostenibilitat, pensades per gaudir del municipi d'una manera conscient. Avui a 8:15 del vespre al Teatre Municipal hi haurà la xerrada inaugural de la nutricionista i divulgadora especialitzada en menopausa, Marta Mercè. Donarà claus per millorar la salut i el benestar en aquesta etapa. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia. Demà a la platja de Tamariu, al matí, es convertirà en un espai de connexió entre cos i ment amb activitats organitzades per diversos centres de benestar locals. A la tarda, a partir de 6:15, hi haurà una sessió de social running oberta a tothom. A part, demà al matí, a 10:00, es farà la sortida des de la plaça de Can Màriu de la Festa del Pedal. L'arribada es preveu a 12:15 a Gran Fondo i al migdia faran una gimcana i una classe de ciclisme oberta als participants. En aquest cas també requereix inscripció prèvia. I diumenge la platja de Llafranc serà la seu de tallers i espectacles familiars entre 12:15 i 1:00. Les activitats se centraran en la sostenibilitat, el reciclatge, l'alimentació saludable i la creativitat. L'organització anima a desplaçar-se en transport públic i ofereix el servei de Jolivia Bus per arribar als espais. I un incendi obliga a confinar diversos veïns d'un bloc del barri de Vilartagues a Sant Feliu de Guíxols. El foc va començar poc abans de les 6 al barri de, com deia, de Vilartagues, i cap veí, però, va resultar ferit. L'inquilí del pis afectat no podrà tornar a casa seva, Marta Castany.
Així és, un incendi a la cuina d'un pis de Sant Feliu de Guíxols va obligar a confinar diversos veïns d'un bloc de 4 plantes dimecres a la matinada. El foc va declarar-se poc abans de les 6 del matí al número 30 del carrer Canigó, al barri de Vilartagues. Els bombers van rebre l'avís d'un veí alertant de presència de fum al seu habitatge. En arribar van trobar alguns veïns al carrer i van ordenar el confinament dels pisos superiors per evitar riscos. El foc s'havia originat a la cuina del primer pis i els bombers van haver de forçar la porta per accedir al domicili i assegurar-se que no hi havia ningú a dins. Un cop extingides les flames, els efectius van ventilar l'edifici i revisar totes les plantes per comprovar que no hi hagués restes de fum ni nivells de monòxid de carboni, amb resultats negatius, segons han informat fonts oficials. Cap a 8:15 del matí, l'arquitecte municipal va inspeccionar l'edifici. Va concloure que tots els veïns podien tornar a casa excepte l'inquilí del pis afectat, ja que l'habitatge va quedar greument danyat per les flames i les altes temperatures. El dispositiu va mobilitzar diverses dotacions dels bombers, la policia local de Sant Feliu de Guíxols, els Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques. De moment, es desconeix l'origen de l'incendi.
Castell, Platja d'Aro i S'Agaró revaliden el distintiu de Viles Florides amb tres flors. El jurat destaca l'aposta pel verd urbà com a element de qualitat de vida i atractiu turístic i valoren entorns com el Parc dels Estanys o el Camí de Ronda de S'Agaró.
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró han tornat a ser reconegudes com a Vila Florida amb tres flors, un distintiu que atorga anualment la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya a municipis que destaquen per la qualitat i cura dels espais verds, urbans i enjardinats. Aquest reconeixement forma part de la iniciativa Viles Florides, que promou la transformació de pobles i ciutats mitjançant la sostenibilitat, el benestar i l'atractiu visual. El jurat ha valorat especialment la integració dels espais verds amb el paisatge natural i la millora de la qualitat de vida dels veïns. En el cas de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, el jurat destaca espais com el Parc dels Estanys, el Camí de Ronda i la senyalització d'espècies a l'itinerari de les fonts, que reflecteixen un model de municipi que aposta per la convivència entre natura, turisme i urbanisme. En aquesta edició, cap municipi ha assolit les 5 flors, la màxima categoria del certamen. Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró formen part del grup d'una cinquantena de poblacions que han obtingut 3 flors. mentre que una vintena han aconseguit 4 flors i una seixantena n'han rebut 2.
I canviem de tema perquè l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, començarà pròximament la seva baixa per maternitat. El naixement del seu fill està previst a la primera setmana del mes de desembre i si l'evolució de l'embaràs és favorable, l'alcaldessa preveu mantenir l'activitat institucional amb normalitat durant el mes de novembre i reincorporar-se a les seves funcions un cop acabat el permís legal establert. Durant aquest temps, l'alcaldia accidental serà assumida pel segon tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica, Marc Piferrer, que forma part de la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya, la força guanyadora de les eleccions municipals del 2023. El relleu temporal garantirà la continuïtat de la gestió municipal i la coordinació dels projectes en curs. Amb la reincorporació de l'alcaldessa, s'obrirà la fase final del mandat. En aquest tram, Som Gent del Poble reforçarà la seva presència als òrgans de coordinació i assumirà noves responsabilitats en l'àmbit de la defensa i la promoció de la llengua catalana. El govern municipal, format pel PSC i Som Gent del Poble, ha reafirmat el seu acord de col·laboració. I 24 municipis de les comarques gironines correran pel càncer de mama. En una entrevista en aquest programa, Anna Pol, que és coordinadora de la Fundació Les Comarques Gironines, la Fundació Encolliga Girona, ha explicat que la cursa compta amb el suport de les delegacions locals i desenes de persones voluntàries que treballen des del mes d'agost. Recordem que serà aquest diumenge. Maria Alzina.
La cursa se celebra simultàniament a cada municipi amb sortides entre les 8 i les 10 del matí. Cada localitat decideix el recorregut i la distància amb opcions de 3, 5, 7 o fins a 10 quilòmetres pensades per a tota la família.
Això en aquest cas precisament és un recorregut que el que pretén és arribar a tots els membres de la família. Hi ha famílies que van des del més petit que té 7-8 anys, ho sé també per les samarretes, 7-8 anys, 9 anys fins als avis i pretén ser una mica una festa conjunta a la qual pues, es treballi per una causa a nivell familiar, participar en una acció d'aquest tipus, no?
Els municipis participants van des de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols o Lloret de Mar fins a Tordera, que enguany s'hi suma des del Maresme. L'objectiu principal és recaptar fons per al programa Guapes i Valentes, que ofereix serveis integrals a dones amb càncer, des de suport psicològic fins a estètica oncològica, perruques, nutrició o drenatge limfàtic. El donatiu per participar al curs és de 12 euros, però hi ha opcions de fer aportacions superiors a través del web. Una de les protagonistes d'enguany és la samarreta, que ha estat dissenyada per l'artista Lídia Mas Llorenç. La il·lustració simbolitza tant el recorregut de la cursa com el camí vital de les dones en tractament.
I un nou cas de dermatosi nodular a Cassà de la Selva obliga a ampliar el radi de vigilància a Girona. El govern ha activat ajuts als ramaders afectats, ha reprès la vacunació del bestiar i recorda que la malaltia no afecta les persones.
Amb aquest nou focus, que se suma al detectat recentment al sud de França, reforcen les actuacions de control per contenir la propagació del virus que afecta el bestiar boví, però no representa cap risc per les persones. El consum de llet i carn és totalment segur. El govern ha informat que el ramader afectat ja està notificat i rebrà suport psicològic a través del Servei d'Emergències Mèdiques. També s'ha anunciat un avançament de les indemnitzacions a través de l'Institut Català de Finances per compensar les pèrdues econòmiques derivades del brot. Paral·lelament, s'ha reactivat el procés de vacunació del bestiar dins la zona protegida. Els veterinaris treballen a contrarrellotge amb un segon lot de vacunes procedent del Fons de Reserva Europeu per immunitzar tots els animals situats dins el nou radi establert. Segons el conseller Òscar Ordeig, protegir els animals més propers al brot és essencial per frenar l'expansió de la malaltia. La vacunació va començar 5 dies després de detectar-se el primer brot, tot i que inicialment el Ministeri espanyol no contemplava l'opció preventiva. El Departament d'Agricultura va actuar amb celeritat per sol·licitar les vacunes i posar en marxa aquesta resposta sanitària.
I obrim la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i concretament dels partits que disputaran Palamós i Torroella de Montgrí a la cinquena jornada de Primera Catalana. El Palamós, que va empatar la setmana passada al camp del Granollers i té 8 punts a la classificació, jugarà al camp del Lloret. I el Torroella, que va aconseguir un important triomf i ja suma 6 punts, visitarà el camp del Parets. Sergi Villena.
El Lloret, actualment amb 5 punts, rebrà els palamosins, que són cinquens amb aquests 8 punts que comentàvem. El conjunt blau i groc ve d'empatar durant dues setmanes consecutives i vol aconseguir una victòria que l'acostaria a posicions més capdavanteres. Pel que fa al Torroella, que la setmana passada va obtenir un important triomf, es desplaçarà al camp d'un Parets amb el qual empata 6 punts en la classificació.
A la segona catalana també es disputa la cinquena jornada aquest cap de setmana. Hi haurà un derbi comarcal en el qual l'Atlètic Bisbalenc rebrà el Calonge i per la seva banda el Begú visitarà l'Arbúcies i el Palafrugell rebrà el Bescanó.
Comencem parlant del Begú, que ha començat la temporada amb molt bons resultats i que ja és tercer a la classificació amb 9 punts. Només el separa un punt de Porqueres i Sant Gregori, que comanden la taula amb 10 punts. Els begurencs es desplaçaran al camp de l'Arbúcies, que és penúltim amb un sol punt. I el derbi entre Atlètic Bisbalenc i Calonge arriba en una situació complicada per als dos equips. El Calonge té 4 punts i els bisbalencs en tenen només 2 i ocupen posicions de descens. Tots dos necessiten millorar resultats, com el Palafrugell, que és cué i que encara no ha sumat cap punt. Aquesta setmana els palafrugellencs rebran la visita d'un rival difícil com el Bescanó, que és cinquè amb 8 punts.
I el Bisbal Bàsquet, que juga a la pista de Lliri en la tercera jornada de la Lliga de la Segona Federació, en aquest cas el conjunt de la Bisbal necessita retrobar-se amb la victòria, ja que en les dues primeres jornades de la Lliga ha perdut contra l'Albacete i el Benicarló, i la de Lliri no serà una pista fàcil per fer-ho.
Exactament, i és que el Lliri ha guanyat els dos partits disputats fins ara i ha començat la Lliga de Segona Federació amb un nivell alt de joc. De totes maneres, el Bisbal Bàsquet no vol descavalcar-se en aquestes primeres jornades i intentarà obtenir un bon resultat malgrat la dificultat que suposarà jugar a domicili en un feu complicat com aquest.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana comença l'Hockey Lliga Plata. El club hoquei Palafrugell busca debutarà demà a casa davant del Barça Atlètic i el conjunt blanc i negre jugarà la primera jornada de l'Hockey Lliga Plata com a local. El rival serà el filial del Barça i el duel es disputarà demà a les 8 del vespre.
Els palafrugellencs comencen un nou curs amb l'objectiu, un cop més, d'aconseguir pujar a la màxima categoria l'Hockey Lliga. Demà primer maig d'una Hockey Lliga Plata en què durant la temporada els blanquinegres coincidiran amb vells coneguts del curs passat com l'Igualada, l'Alcorcón, l'Olot o l'Espanyol.
I pel que fa als equips de Girona, en futbol demà tenim un interessant derbi català entre el Barça i el Girona. Els gironins van obtenir la seva primera victòria davant del València a Montilivi en la jornada que es va disputar abans de l'aturada per seleccions. Demà, a 4:45 de la tarda, visitaran l'estadi olímpic en el que els esperarà el Barça.
I a priori, tot i que ja fa dues setmanes de l'última jornada de Lliga, el Barça arriba amb una dinàmica oposada a la del Girona. Recordem que els blaugranes van perdre de manera contundent al camp del Sevilla, mentre que el Girona va sumar per fi el seu primer triomf. Veurem com tornen de l'aturada uns i altres en un duel que acostuma a tenir gols i bon joc.
El bàsquet Girona, per la seva banda, visitarà la pista del Morabanc Andorra la tercera jornada de l'ACB.
El Morabanc Andorra es troba en la mateixa situació que l'equip dirigit per Moncho Fernández, amb dos partits perduts de dos jugats. El propi Moncho Fernández ha apel·lat aquesta setmana a la necessitat que els seus jugadors tinguin més fortalesa mental durant els partits, especialment per aguantar en les situacions complicades del joc.
I l'Uni Girona, que continua com un tro, visita el Joventut de Badalona.
L'Uni compta tots els seus partits per victòries i ja s'ha adjudicat la Lliga Catalana i ha guanyat Estepona i Ferrol a la Lliga i el Guínia i el Praga a l'Eurolliga. El triomf a la pista del Praga té el valor afegit de que les txeques són les vigents campiones de la competició. Aquesta trajectòria tan sòlida d'inici de temporada fa ser optimistes de cara a una temporada en què hi ha grans reptes per davant.
1:03. I arribem ja a la recta final del Supermatí en aquest divendres i, per tant, és moment de parlar de nutrició i, com fem cada setmana, saludem a l'Anna Pujol. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ferran, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sempre ja, quan arriba el divendres, les coses es veuen diferent, eh?
Sí, ja tocava.
Sempre parlem de nutrició i avui, de fet, mira, et volia fer unes preguntes referents a la creatina, a la proteïna, que moltes vegades quan volem anar al gimnàs, ens volem posar forts, comencem a mirar una mica tots aquests productes, però no sé si funcionen, si no funcionen, si són saludables i, per tant, avui aquesta secció també ens servirà una mica per aclarir potser alguns dels conceptes. Però bé, què és la creatina? Perquè és un concepte que l'estem sentint força.
Sí, tens raó. Els últims mesos ha crescut molt en força. Molta gent em pregunta sobre la creatina i sembla que, com tots aquests suplements, la vareta màgica que tot ho soluciona, no? I al final anem a posar una mica d'aclariment amb aquesta suplementació. La creatina, què és? Hem d'entendre que és una proteïna molt petitona, només de 3 aminoàcids, que el nostre cos ja sap fabricar i que també l'ou podem obtenir dels aliments. Això què vol dir? Que no és una suplementació que sigui obligatòria o essencial. El nostre cos sap fabricar-la i la podem menjar. No és una suplementació obligatòria.
I, per tant, si el cos la sap fabricar, cal que la prenguem?
No, realment dependrà de cada cas, és com tot. Hi haurà situacions que sí que serà important la suplementació, i ara les explicarem, però hem d'entendre que no és obligatori per tothom i que si tu no tens un dèficit o una falta, el fet d'anar-te a suplementar més no farà que estiguis millor. Això és important que se sàpiga.
I com podem saber si ens en falta?
Hem d'entendre quina funció fa, per què serveix aquesta creatina, què fa el nostre cos. La seva funció principal és que els músculs captin energia d'una forma molt més ràpida. Llavors, sobretot, està indicada en esforços que siguin molt curts i molt intensos, com podria ser un aixecament de pes, un crossfit, uns sprints, o una gent que fa un esforç intens. Sí? Llavors, per això està molt interessat en el món esportiu, en aquest grup de població. També ajuda molt a la recuperació muscular i a l'augment de força de massa muscular. Per això la gent esportista s'ha interessat molt per aquest tipus de suplement per millorar molt les seves marques o per recuperar millor després d'un entrenament.
Em deies exercici intens. Per tant, si anem a passejar o anem a fer doncs, una cosa més suau, aquí ja no hi entra aquesta necessitat.
Exacte. Llavors, els exercicis suaus o moderats no caldria perquè el múscul no està patint tant o no té un estímul tan fort. Llavors aquí anar a prendre més creatina no te farà res, no ni ho notaràs, vaja. Està molt indicat això, exercicis molt intensos de força o que en molt poc temps fas molt d'una intensitat molt alta. Llavors sí. Llavors aquí sí que seria interessant la creatina. Però també s'ha d'anar a analitzar, com amb la majoria de suplements, com és la teva alimentació, com és el teu dia a dia i com són aquests requeriments. Perquè si tu ja portes una bona alimentació i suficient en proteïna, llavors anar a ficar-hi més creatina no notaràs res.
Si posem pel... O sigui, que veig que aquí sempre el que parlem, no?, és millor no comprar aquests productes així perquè no ho hem vist per internet, sinó que val la pena fer una consulta i rebre un assessorament.
Sí, 100%. Jo penso que si t'interessa aquest món o vols saber si et fa falta o no, pregunta a una persona que sàpiga el tema, al teu entrenador, si veus que estàs entrenant i sap com vas, o el nutricionista que et porti l'alimentació, et pot assessorar molt. Perquè, clar, moltes vegades si tu vas a una botiga que venen això, et diran, sí, ho necessites, perquè evidentment voldran vendre. Però abans, pregunta-ho si realment a tu et cal o revisa-t'ho una mica.
Si sí, posem pel cas que en prenem més de la quantitat, em deies, això no notarem, no?, aquesta millora, però pot perjudicar la salut?
Mira, per sort és una suplementació que és molt segura. És a dir, el fet d'anar-te'n a prendre més del compte, el teu cos l'expulsarà per l'orina. Llavors, no té un dany en el nostre sistema, ni té problemes hepàtics ni problemes renals. Per tant, no, és bastant segura i per això pensa que la dosi que es necessita, estem parlant de 3 grams al dia, és una cosa molt petitona. La gent que suplementa amb això, amb una dosi en aquestes quantitats, ja en té prou. No és una cosa que n'haguem de prendre molt.
La creatina és un dels conceptes doncs, que dèiem, no?, que havíem sentit últimament. Hi ha algun tema més de la creatina o parlem de la proteïna?
Sí, hi ha una puntualització de la creatina, que és una cosa que s'ha descobert així com de xiripa, o de casualitat. Mentre s'estudiava el món esportiu, s'ha vist que també té una implicació a nivell cognitiu, a nivell cerebral. I això és una cosa que molt nova que s'està interessant molt, perquè el que es pensava que era per un tema purament esportiu, s'està veient que en persones que tenen problemes de concentració, de memòria, o que ja tenen edats més avançades i comencen a tenir problemes neurodegeneratius, la suplementació amb creatina ajuda a millorar tot això. Per això també s'està recomanant a persones majors de 50 anys, per fer una mica de prevenció o prevenir malalties com el Parkinson, per exemple, i millorar aquesta concentració i memòria a nivell cerebral. Per tant, és guai, és interessant.
La creatina, que s'ha de prendre en pols, hi ha com pastilles, com es pren?
Sí, sempre, bueno, quasi sempre es ven en pols, és a dir, que amb un dosificador molt petitet, i el bo, el positiu, és que no té gust a res. Llavors, tu t'ho pots ficar allà on te vulguis i no t'altera el sabor, no és una cosa complicada. I com que la dosi és molt petita, tu pots barrejar amb el cafè, per dir alguna cosa, amb una mica d'aigua, amb una llet, o hasta en un iogurt t'ho pots ficar, o en una crema de verdures, i allà està. Vull dir, se recomana prendre després de l'exercici per recuperar millor i tal, però pot prendre qualsevol moment del dia.
Hi ha la creatina, però parlàvem també de la proteïna, que també doncs, aquests suplements que no sé si ajuden a posar-nos així més forts quan arriba l'estiu que volem anar a la platja i veure'ns bé. La proteïna hi ajuda o no?
Realment pot ajudar si estàs fent exercici. Si no estàs fent exercici, per molta proteïna que prenguis, no farem res. Això també s'ha d'entendre, que no és miraculós. A més, la proteïna passa una mica el mateix. Et farà algun efecte si ho necessites, si tens un requeriment de proteïna alt. Si no ho necessites, per molta proteïna que prenguis, no aniràs a veure més resultats.
O sigui, que al final és fer exercici, sí, i després doncs, la proteïna. Uh-huh. Proteïna en pols, no? Es pren?
La proteïna es pren en pols i també quan anem a comprar, o sigui, això és una cosa que existeix des de fa molts anys, i sempre ho associem molt als culturistes o al món de l'esport. I avui en dia s'està també recomanant a gent que no fa tant d'esport, perquè al final la proteïna l'hem d'entendre com un ingredient més que podem tenir a la cuina. Sí? Llavors, ho pensem molt amb esportistes, però també es recomana amb gent que menja poc, que li costa menjar, que li costa mastegar, gent que ha tingut malalties com el càncer, inclús gent gran que menja quantitats molt, molt petitones i li està faltant proteïna. Llavors, la proteïna en pols és com un reforç perquè pots ficar a la teva dieta si veus que no n'estàs menjant suficient amb els aliments. Si tu ets una persona que menja molta carn, molta peix, molta llegum i ja tens amb l'alimentació suficient proteïna, la proteïna en pols no farà per res.
I aquests iogurts, per exemple, que posen alts en proteïna, serveixen?
Sí. Sí, en aquest cas s'ha ficat molt de moda també per el que hem vist, no? Que a nivell de població es pensa que mengem poca proteïna o i tal, i s'han creat aquests iogurts com a reforç. És tot un màrqueting increïble, eh? Però s'ha d'entendre que justament dins del món de la proteïna en pols hi ha diferents tipus. I en el cas d'aquests iogurts proteics, el que li afegeixen és la caseïna. Caseïna seria una proteïna present a la llet, que també és més fàcil d'aconseguir, més barata, però el que té a vegades és que té una digestió una miqueta més pesada. Però bueno, aquests iogurts estan bé sempre i quan siguin iogurt i prou, no tinguin gustos afegits o additius o...
O sigui, i tal. Aquell iogurt de xocolata de proteïna...
Aquest no.
Aquest no.
Aquest no cal. Correcte.
De fet, clar, o sigui, també parlàvem no, de la carn, no? Però per exemple una persona doncs, que sigui vegetariana o vegana, com ho ha de fer?
Sí, sí que s'ha vist que, per exemple, dèiem de la creatina, la gent que és vegetariana o vegana sí que nota molt de diferència, molt de millora quan prenen creatina, perquè no tenen aquesta part de la carn i el peix, i el que és la proteïna en pols, existeix una font de proteïna vegetal o vegana, que és a través de la proteïna del pèsol o de la soja. Per tant, si una persona vegetariana o una persona intolerant a la llet vol prendre proteïna en pols, té aquestes opcions també vegetals. També s'ha vist dins del món de la proteïna en pols, la que es recomana més o la que té millor absorció i disponibilitat és la whey protein, que segur que bueno, aquest nom, el whey, apareix a molts llocs. El whey, què és això? És un nom en anglès, però si ho traduíssim al català seria el sèrum de la llet o el que es coneix com a xerigot, que és aquell líquid que se separa de la llet quan es qualla per fer formatge. Sí, llavors és algo que no és una cosa estranya que haguem fabricat a un laboratori, sinó que és propi de la llet i és comú la nostra alimentació des de fa mil·lennis.
Com hem de calcular la quantitat de proteïna que ens fa falta?
Hi ha unes fórmules, però tot i així d'aquestes fórmules sobre paper doncs és molt fàcil. Jo sí que recomanaria a una persona interessada que ho pregunti al seu nutricionista de confiança o alguna persona que hi entengui, perquè a vegades els càlculs poden ser una mica tramposos. Hi ha un càlcul, per exemple, que és agafar el teu pes corporal i multiplicar-ho per un factor, que pot ser 1,5, si ets una persona que fa molt d'esport, o 1,2, si fas poc esport, o 1,8, si fas moltíssim esport. Llavors, amb aquest número que et sortirà, serà la proteïna que necessites al dia. Això està molt bé, però a vegades la gent es queda molt confusa perquè si et surt un número, imagina't, 100 grams de proteïna, això no vol dir que hagis de menjar 100 grams de carn, perquè la carn et porta més coses. Llavors, a vegades la gent li costa saber com calcular-ho. En el cas de la proteïna en pols, la dosi que es recomana és entre 20 i 30 grams, però depèn molt de cada persona, de l'esport que faci i de les seves necessitats, per tant, tampoc ens en fiem. Però tampoc cal que estiguis prenent un quilo de proteïna en pols. La suplementació mai ha de desbancar el que és els aliments, no? Sempre es prioritza els aliments i la suplementació és un complement.
I quan ens l'hem de prendre?
Seria interessant prendre-la després de l'entrenament, que és quan el múscul ha patit aquest estímul i capta millor aquesta proteïna que la necessita també per regenerar fibres trencades o per créixer o per recuperar-se. I també s'ha vist que si l'acompanyes, te la prens junt amb hidrats de carboni, l'energia que ens aporta els hidrats de carboni ajuda a que aquesta proteïna es fixi millor. Per tant, aquí els hidrats de carboni no són l'enemic, sinó que són un gran aliat per recuperar-te a nivell muscular.
Abans parlàvem, no?, et preguntava el tema de la creatina. Què passa si en prenem més de la que toca? Em deies, doncs, que la creatina l'expulsava el cos. En el cas de la proteïna passa el mateix?
Sí, passaria el mateix. Si tu prens molta proteïna, el que farà el cos és filtrar-la per l'orina i eliminar-la. Llavors, això també em trobo gent que es pren molta suplementació, que no cal, i llavors l'està expulsant per l'orina. T'estàs gastant uns diners en una cosa que dius no l'estàs aprofitant, per tant, és innecessari. En el tema aquest de la proteïna en pols, que té un negoci darrere molt gran, i hi ha molts tipus, si t'interessa el tema i vols prendre-te'n, jo sí que et recomanaria que l'agafis amb un gust neutre, perquè n'hi ha de mil gustos diferents. Quedaries sorprès, Ferran. Hi ha gustos de tot, de caramel salat, de cheesecake, de cookie, de xocolata, de vainilla, de lo que vulguis. I jo penso, és molt exagerat.
A vegades no és que tingui molt bon gust i penses, mira...
Sí,
té gust de xocolata, no? Però veig que ja em veig a venir que em diràs que el de xocolata tampoc.
Ostres, no el recomano. Per què? Primera, perquè, clar, evidentment, xocolata no t'emportarà en cap moment. T'emportarà gust, aromes, colorants, el que vulguis, però xocolata rarament. I a part, que la gent que em pren, que m'ho ha comentat, acaba sent pesat. Si te l'has de prendre cada dia, la primera setmana fa gràcia. Però quan portes un mes, dius, sisplau, no vull saber res més de la xocolata. Llavors, si tu agafes un gust neutre, tu li pots ficar el gust que tu vulguis, perquè un dia li trituraràs unes maduixes i tindrà gust de maduixa. Un dia li trituraràs cacau i tindrà gust de xocolata. Hasta inclús, si té un gust neutre, el pots ficar dins de la truita, en una crema de verdures, en una salsa, i no t'altera el sabor, i és guai.
Això està bé, perquè jo haig de reconèixer que vaig comprar una saca d'aquests paquets de vainilla i vaig acabar de la vainilla ben fart.
Total. Quedo sense els nassos de la vainilla.
Que és veritat,
és un gust força artificial i penses, no te la colin.
No. I a més, amb aigua no em venia de gust. No. En fi. Avui hem après més, no?, sobre la creatina i també, doncs, la proteïna, per tant també, doncs, aquests consells. Aquests darrers instants, Anna, hi ha algun detall més que hem d'afegir?
Bueno, jo penso que la proteïna o la creatina la tenim molt avançada per gent jove, que està superforta i entrena molt, però jo penso que la gent gran o inclús gent majors de 50 anys, no cal que siguin nadis, gent de mitjana edat, pot ser un públic que li pot interessar molt, perquè pel tema que hem dit de la creatina a nivell cognitiu i el tema de la proteïna per recuperació muscular o per evitar la pèrdua de massa muscular, penso que és un grup de gent que s'hauria de començar a preguntar o a revisar què estan menjant.
Doncs acabem aquest consell. Anna, que tinguis un molt bon cap de setmana i també una molt bona setmana. Divendres parlem
bé,
més temes de nutrició.
Genial, fins divendres.
I fins aquí, ja anem tancant aquest supermatí, ara que és pràcticament a les 9 del matí. Que tingueu un molt bon cap de setmana. A reveure.